Connexió Valldoreix. Coneix la gestió de l'EMD. Envia les teves preguntes a informatius@cugat.cat.
Fa pocs dies es complia un any de la celebració de les darreres eleccions municipals i Valldoreix afronta també aquests primers 12 mesos amb aires difícils en el si de l'equip de govern. A Montserrat Turu, presidenta de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, abordem aquest tema i altres que afecten el conjunt del territori. Senyora Turu, gràcies per acudir un cop més a l'entrevista mensual de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Fa unes setmanes coneixíem aquestes dificultats d'entesa amb el seu soci de govern, Convergència i Unió, arran d'una delegació de competències que, segons la federació, vostè encara no havia fet. Hem de dir que es va comprometre a presentar una proposta de transmissió de responsabilitats per tal de reconduir aquesta situació. És cert que la federació hauria rebutjat ja aquesta proposta?
Bé, no sé de quina proposta en parleu, perquè...
De la proposta de delegació de competències, sí, que vostè
sí. A veure, aquí,
digues, va dir...
Aquí hi ha hagut un encreuament de propostes i contrapropostes, eh? I en aquest moment estem encara en fase, doncs, en fase de negociació d'aquestes propostes. Per tant, i no les hem acabades. I però sí que en aquesta negociació sí que s'han convingut una sèrie de coses. Una d'elles és no detallar exactament quines són unes o les altres per afavorir doncs l'acord i per tant doncs treballar dins de casa nostra primer i després doncs donar-ho a conèixer a la nostra població, que també ens consta que estan interessats en saber exactament doncs com acabarà el funcionament de l'entitat municipal.
Però en principi es va marcar un timing, un calendari per tal d'arribar a algun tipus d'acord, per establir aquest diàleg, per vostè presentar un document i perquè la federació respongués. Aquest calendari estava marcat, en principi, calculant, hauria de ser per vols d'avui, més o menys, calculant aquelles setmanes.
No, el calendari que hem marcat les dues parts és que dintre d'aquest mes de juny ha de quedar això resolt en un sentit o en un altre. Per tant, el que hi ha són propostes i contrapropostes on hi ha petits detalls en un sentit o en un altre. En el nostre sentit, per aclarir-ho més, nosaltres el que hem proposat és inicialment que les delegacions, diguem, de la presidència es puguin fer en un òrgan col·legiat, considerant que la nostra administració és una administració petita, en un òrgan col·legiat que seria la Junta de Govern. Seria la manera de desenvolupar realment el pacte a partir de fer la primera, la prèvia, que és el consens sobre els temes que hem de tractar, i fent que aquest òrgan sigui executiu.
I per aquelles persones, senyora
Turu? Per tant, les persones, hi hauria aquí, en aquest òrgan, hi ha la participació de totes les parts, i seria la manera doncs de centralitzar doncs aquesta reunió comuna a l'hora de tant de decidir sobre els temes com de passar a l'execució, tots els temes que no siguin plenaris. Amb aquesta proposta la podem decidir avui o demà passat. Està pendent d'una consulta a la Generalitat per veure si és possible, perquè una MD no és un ajuntament, desgraciadament, i per tant té unes limitacions que no tenen els ajuntaments, i la llei municipal diu que quan parla dels òrgans, un ajuntament parla de tres òrgans, que és el ple, l'alcalde i l'alcalde i la Junta de Govern, i la Junta de Govern en canvi no surt quan es parla d'aquests òrgans a l'MD. Però això no vol dir que, com que tenim, ja sabeu, tots els buits polítics, els buits legals que hi ha a les lleis quan parlen de les MDs, pensem que si això a la Generalitat ens en dona, diguem, llum verda, serà la manera de desencallar-ho tot. El pacte és consens entre tots, per tant, passem a fer consens i, a més, execució del consens.
Llavors entenc que de moment es delegaria les competències en aquest òrgan col·legiat, aquest organisme que comenta vostè, però abans de fer aquestes consultes a la Generalitat o que el govern català donés aquest vistiplau, caldria saber si estan a favor els seus socis de l'equip de govern, Convergència i Unió.
De principi, diguem, hi ha el dubte de que això s'endarrereixi i és un dubte que jo he volgut doncs aclarir, perquè en definitiva la Generalitat sí que a mi més o menys garantit que en uns 15 dies, 20 dies, doncs podem tenir la resposta. Aquesta seria la manera de desencallar la possibilitat de desencallar aquesta discussió entre com s'organitza l'entitat municipal descentralitzada per part de dels dos grups polítics.
També ens acompanya el director d'aquesta casa, en Xavier Fornells, per fer també algunes intervencions en el decurs d'aquesta entrevista. Xavier. Ah,
senyor Turó, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos en aquesta casa. Volíem, no sé, potser aprofitar que és aquí per reflexionar una miqueta sobre tot plegat, no? Perquè dona la impressió de que costa molt de desbloquejar aquest govern d'unitat. Al final les eleccions van dir que hi havia un govern d'unitat, però perquè les coses són d'aquesta manera, perquè no hi havia una altra fórmula, no? I trobar ara una fórmula creant una via jurídica nova amb la creació d'una junta de govern local que permetria doncs, que tot s'hagués d'aprovar allà i per tant el consens fos obligat perquè si no no es podria aprovar, és una bona sortida segurament. Però diguéssim perquè evita el perfil polític dels membres, diguéssim, a l'haver-hi unitat, però evita el perfil polític, no? Que, per exemple, si ara que féssim l'últim pacte que hem tingut aquí va ser Convergència i Unió i Esquerra a l'Ajuntament de Sant Cugat, si això hagués passat Esquerra s'hagués anat, hagués dit que no volia aquest pacte perquè volien tenir el seu protagonisme i la seva aportació i el seu perfil diferenciat a l'hora de conjugar un govern. Vull dir, alhora els governs de coalició funcionen d'aquesta manera, no? Però vostè sembla que això no ho veu clar, que hagin de funcionar així.
Li torno a dir que estem parlant d'un govern molt especial, que és el d'una entitat municipal descentralitzada com la de Valloreig, que a més no té cap de les que existeixen a Catalunya, estan vivint una situació similar. Per tant, jo el que sí penso que tothom hauria d'entendre és l'especificitat, diguem, de la nostra entitat. En qualsevol cas, el perfil polític jo crec que sí que es pot fer visible, perquè es poden consensuar les coses, es poden tirar endavant les coses, però amb ànim de transparència, doncs donar a conèixer a la nostra població quins són aquells temes que queden damunt la taula i que no es poden tirar endavant perquè una de les dues parts doncs, no l'ha acceptat. Fixi's vostè que amb aquesta, aquí es dona la transferència i es dona perfil polític en les dues parts. Però, en canvi, el que es dona també? Es dona la possibilitat de generar un funcionament àgil d'una administració que no té el que tenen els ajuntaments, que són regidories amb una estructura completa, la que des de les pròpies regidories es puguin doncs, generar els documents amb els seus serveis jurídics, etc. A l'entitat municipal, les vocalies, en algun cas, no tenen ni tècnics propis. Per tant, no hi ha la superestructura que hi ha en un ajuntament. Un ajuntament, si ara parlem, per exemple, del pacte amb Convergència i amb Esquerra, és que Esquerra mateix dins de les seves regidories que tenien, doncs, tenien els caps de secció, els caps de servei, els serveis jurídics, els càrrecs de confiança. Nosaltres a Valloreig no tenim cap de càrrec de confiança, o sigui que funcionem amb l'estructura. Per tant, és una situació molt diferent. I hauria, si hi hagués transparència i som capaços de tirar-la endavant, hi seria tot. Hi hauria un pacte en la filosofia, diguem, del pacte des del primer dia, és el mes de desembre, on es funciona per consens, s'executarien els acords d'aquest òrgan col·legiat en una igualtat de condicions i, a més, es podria informar a la població de quins són els temes que porta cada part.
Però si ara Convergència i Unió, aquesta proposta que vostès han fet, que em sembla que la van fer moments abans o hores abans de la Junta de Govern de la setmana passada, li contesten negativament, que no considerin que aquesta sigui la via, que estem en una fase...
Jo diria que no contesten negativament.
No, dic sí, dubte... jo no ho sé, jo dic sí contestessin malament contra d'aquesta proposta.
Si és possible... Si és possible i és factible aquesta fórmula, llavors sí que entraria en discussió, perquè llavors això voldria dir, jo podria interpretar que si això és possible, doncs el que està posant damunt la taula, si es que ho fes i insistís en aquest tema, és muntar com uns consells de districte que té muntats l'Ajuntament de Barcelona en una AMD que té molt poc personal i que, ja dic, no té ni estructura les pròpies àrees, els diríem que el que això generaria un excés, diem, de complicació administrativa, que el que ens faria és aturar l'administració. Amb la qual cosa, la bondat del pacte, que és fer pacte per treballar pel veí, aquesta bondat doncs es perdria. Sí. Per tant, crec que caldria que ens deixéssiu temps doncs, a poder acabar doncs, de discutir la fórmula millor. Ja no, perquè no, es doni aquesta necessitat, que jo l'entenc, de mantenir el perfil polític, però també de funcionament de la pròpia entitat, si no, no ens serveix de res, perquè en definitiva l'objecte bàsic és el servei al ciutadà. Entenc les parcel·les que vulgui tenir tothom, però l'objecte bàsic i el nostre compromís amb el ciutadà és treballar per ciutadà.
Precisament apel·lant a aquesta transparència de la qual em parlava abans, i de fet és el sentit d'aquesta entrevista, poder donar compte de quina és la gestió, de quins són els problemes, les coses que succeeixen en el si de l'EMD de Valldoreix. Des que vostès presenten aquesta proposta de delegació de competències, i Convergència i Unió ho estudia, com a mínim sabem que porta una setmana estudiant-ho, es pot explicar quelcom de com estan evolucionant aquestes converses, més que res per saber cap a on ens porta, vull dir, si al final això dirimirà en una situació d'ingovernabilitat, per exemple, davant no desllorigar aquesta situació. Què està passant exactament ara aquests dies a Valldoreix?
Això que li dic, ens porta a seguir les converses per trobar un punt que ens sembli bé a les dues parts. I per part nostra, i jo crec que fins i tot per part d'ells, si aquesta resposta a la possibilitat de crear aquest òrgan ens arriba amb prou diligència, doncs jo crec que serà el moment en el que sí que podrem parlar de totes les possibilitats. Perquè aquest òrgan ens permet, ho dic una altra vegada, complir de manera àmplia el pacte i, a més, fer un plantejament de funcionament que serà àgil a l'hora de poder tirar les coses endavant. Hauran de tenir la paciència d'esperar aquestes converses, i ja els he dit que, de totes maneres, sigui com sigui, això sí que en poden estar segurs, que acabarem el mes de juny en un posicionament, espero que comú, o en el posicionament que sigui, si és que no hi ha entesa. Per tant, tenim el final de mes de juny aquí a la cantonada.
Si no hi ha entesa, precisament Convergència i Unió va dir en roda de premsa que podrien plantejar-se sortir del govern de Valldoreix. Aquesta marxa, si es donés, vostè com ho interpretaria? M'hauríem d'entendre com una marxa enrere amb la governabilitat de Valldoreix? Seria un punt positiu a favor d'aquells que diuen que seria bo tenir una oposició al capdavant d'una entitat com aquesta? Com ho veuria aquesta sortida?
Jo interpretaria la sortida com un interès preeminent en relació als interessos polítics per davant dels interessos del poble. Això, evidentment, i en primer lloc. Si no és possible, doncs evidentment no seríem ni el primer ni el segon govern en minoria. Per tant, doncs hauríem d'abordar aquesta altra possibilitat que dona la llei. En definitiva, les administracions fem les coses que ens permet fer la llei. Per tant, si això fos possible, que jo ho lamentaria especialment, perquè si es presenten solucions que són bones pel funcionament, doncs evidentment treballaríem com qualsevol govern que treballa en minoria. El govern el tiraríem endavant, tindríem una majoria en el ple de l'AMD, el govern faria les seves propostes i el ple de l'AMD faria les seves. I aquí també hi hauria transparència, veu? Aquí també hi hauria transparència. Tothom sabria quines són les propostes que fa el govern i quines són les propostes que fa l'oposició, que com que en aquest cas tindria majoria, doncs els guanyaria. Però aquí hi hauria transparència. Jo crec que la transparència pel nostre veí també ha de ser molt important. Ha de saber què vol aquell que governa doncs, el seu territori.
I en la hipòtesi d'aquest panorama, si es donés, i tenint en compte que entre una cosa i l'altra ja n'ha esgotat vostès un any de mandat, l'alternança de partits al capdavant del govern estaria més a prop? Aquesta possibilitat que en algun moment s'ha discutit fins i tot?
Com vol dir l'alternança de partits?
El fet de que poguessin alternar, doncs, Convergència i Unió pogués ser presidència, pogués assumir la presidència de l'EMA de Valldoreix, després fer-ho la candidatura, com es dona en altres municipis del país.
Veu, vostè ho ha dit, vostè parla de municipis. Els municipis...
En els
municipis vostè sap que les eleccions municipals donen resultats i són els membres del ple que decideixen qui són els alcaldes. Resulta que les entitats municipals descentralitzades no. Les entitats municipals descentralitzades voten de manera unipersonal el seu president. I com que voten de manera unipersonal el seu president no pot negociar altres coses, no pot situar-se en un escenari que no és el d'ell, que és l'escenari polític d'un ajuntament. Per tant, en aquest cas, ni que volguéssim ho podríem fer perquè seria absolutament il·legal. La presidència l'ostenta en una administració una persona que té noms i cognoms.
Què és la presidenta? Que això ja ho tenim clar. La figura de la presidència per tant, sí, però jo vull dir en el que és en el govern.
I per què no el fan president a algú altre? Doncs perquè la llei no s'ha inventat aquesta fórmula per les MDs.
I però se n'havia parlat d'aquesta situació.
Potser n'havien parlat alguns altres, jo no en parlaria mai perquè no estaria d'acord amb el que diu la llei. Jo acostumo sempre a fer les coses d'acord amb el que diu la llei.
No s'havia estudiat.
És la nostra obligació fer-les. Hem de poder buscar solucions en el terreny polític, però sempre dins del marc del que ens diu la llei.
Està clar, jo crec que és inviable. Vull dir, en tot cas es podia discutir fórmules dintre del govern però mai de la presidència per la mateixa llei de les MDs, i ho acaba de dir la senyora Turo, no? Això no és plantejable perquè Valldoreix no és un ajuntament. El que passa que clar, quan s'ha jugat amb els termes, amb les paraules, no? I s'utilitza el concepte ajuntament, el concepte alcaldessa, etc. Al final la gent acaba confonent-se, dir si ens diguem així, som així, no? A vegades el nom sembla que vulgui fer la cosa, però clar, la realitat és la realitat i això no és així, no? Per més que vostè diu, malauradament no som ajuntament, ha dit al començament, no? Perquè segurament tot això quedaria molt més clar i les regles del joc que tothom coneix. El tema de les MDs és un lloc complex i és difícil perquè és un tipus d'administració que no acabes de conèixer del tot per la seva mateixa normativa, no? I el mateix naixement doncs finals dels anys 50, no? De l'MD de Valldoreix, que neix per uns interessos determinats de l'època franquista, diguéssim que a l'entorn d'una associació de propietaris que vol mantenir un tipus d'urbanisme, etcètera, una filosofia d'aquella època, que això s'ha reconvertit en democràcia com una gestió, una possibilitat de gestió més propera al ciutadà, no? Però clar, el fet de confondre, al final tothom es confon, no? I potser s'haurien de posar les coses bé en el seu lloc, no? I si hi hagués una voluntat, vostè diu, malauradament, digue'm, doncs potser seria la solució que fos un municipi Valldoreix, i en municipis molt més petits a Catalunya i no passa absolutament res, no? Tot i que la lògica administrativa diu que s'haurien de concentrar per qüestions de costos, economies d'escala, pel tema de les entitats és complicat, no? I vostè estaria a favor d'un procés de segregació de Valldoreix?
Miri, jo començo pel començament de vostè. El que, bàsicament, per no despistar el personal, el que sí que hem fet les MDs, i jo sóc la presidenta de les MDs de Catalunya, li puc dir que ho estan fent totes, les 58, és afegir a la nomenclatura, a una nomenclatura que no és entendible per ningú, EMD, o sigui, qui utilitza un nom que el propi nom no deixa reconèixer, o vocal, considerant que fem les tasques d'un ajuntament, les fem en les competències que tenim atribuïdes, ens hem de fer visibles a la població i a la resta del món perquè també les administracions fins i tot doncs, ens puguin reconèixer, perquè si no a base de no reconèixer-nos no estem en els escenaris. Utilitzem, al costat de vocal, moltes vegades posem regidor i en general a tot Catalunya, presidents, pensi que jo utilitzo el nom de president d'alcaldessa i altres presidents de molts pobles de Catalunya, de MDs, que ells mateixos van dir alcaldes. Però per què ho fem? Perquè resulta que pretenem enganyar i fer veure que la llei la nostra llei és la mateixa que empara l'Ajuntament. No, ho fem perquè com que som administracions públiques, locals, que donem els mateixos serveis que dona l'Ajuntament, però dintre del nostre territori, ens hem de fer visibles, la nostra població ens ha de veure com un Ajuntament. Però això no vol dir que la llei digui el que hagi de dir. Això no vol dir que els nostres veïns saben que quan han de votar dos urnes, i que voten la de Valldoreix i la de Sant Cugat. Per tant, aquesta és una, ha estat una necessitat, diguem, per donar-nos a conèixer. Quan ens situem al terreny polític, els polítics tenim l'obligació de saber què diuen les lleis. Per tant, els polítics no ens podem confondre. El veí del poble necessita que tu et facis visible i que entengui quin és el teu paper, però els polítics no. Per tant, els polítics han de conèixer les lleis. Dic malauradament per quin motiu? Perquè en el que són l'exercici de les nostres competències, les MDs podem tirar endavant totes les accions i a més es podem tirar endavant bé, jo crec que ho hem demostrat a Valldoreix. Però resulta que hi ha una sèrie de competències que no són nostres i que per tant ens obliguen a tenir una relació amb l'Ajuntament, a generar uns convenis i el compliment d'aquesta relació. I per què dic malauradament? Perquè moltes vegades l'Ajuntament, que és l'administració forta, no els compleix el suficient i per tant ens genera doncs, dificultats que el que fan és entretenir la nostra feina que podríem fer doncs, de cara a les nostres atribucions. Per exemple, si en temes urbanístics resulta que per aprovar el pla especial de l'escola Bressol, que la competència del planejament no és de l'MD, doncs l'ha de passar a l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs l'Ajuntament de Sant Cugat, si triga 3 mesos a fer aquesta aprovació, d'alguna manera ens afecta en els terminis la nostra actuació. Aquest és el malauradament. O, per exemple, quan vam arribar, doncs resultava que l'Ajuntament de Sant Cugat no havia complert el conveni econòmic feia 14 anys. Com volia pretendre l'administració de Valldoreix fer acció de govern si no tenia els ingressos? Per tant, aquest malauradament ha de tenir explicació, no el volia deixar només com una paraula sola que s'interpretés en sentit de beligerància. No, no, en el sentit real de la dificultat que ens comporta poder treballar des d'una administració, que és una administració que és la més propera al ciutadà, però que ens comporta poder treballar amb una altra administració que ens veu com a rivals, no? Cosa que no hauria de ser. A més, és l'administració forta, no? I aquesta és la dificultat. I llavors passaríem al tercer punt que diu vostè. Doncs, i per què no en una entitat municipal com la de Valldoreix, per exemple, que té quasi 8.000 habitants, hauria de poder exercir totes les seves competències? Doncs, de principi, perquè quan a l'any 50 es va crear el 58 l'MD de Valldoreix, es va crear perquè és veritat, hi havia tot un sector de la població de... fos del franquisme o no, hi havia un sector de la població de Valldoreix que eren gent benestant, que tenien les seves cases d'estiueig i que van considerar que hi havia una fórmula legal que els permetia demanar la creació per autogovernar-se, lícit. Jo diria que lícit, i d'això se'n pot parlar moltíssim. No? Això també va passar en els pobles de muntanya. En aquell moment tot eren poblacions petites. Valldoreix està dintre la conurbació de Barcelona i creix fins al punt que en aquest moment té problemes en el seu funcionament perquè aquella llei que es va fer en aquell moment no estava feta per una població de 8.000 habitants. Per tant, què passarà amb Valldoreix? Què està passant amb les tres MDs grans que hi ha a Catalunya? Valldoreix és la que té més problemes en el seu ajuntament. A continuació, la Canonja. La Canonja ha arribat a un acord amb el seu ajuntament, que és el de Tarragona, en el que els dos han estat d'acord amb que podien parlar de la segregació de la Canonja i de l'autogovern complet de la Canonja. Estan en procés de seguir doncs, tots els passos que cal i en aquest moment això està a la Generalitat. I quina és la tercera? La tercera és Jesús, que depèn de Tortosa, que està dintre del municipi de Tortosa, que té 3.000 i pico d'habitants, que també voldrien buscar una solució a aquest tema. Aquí tenim aquest bloc, després tenim el bloc de totes les altres que estan per sota dels 1.000 habitants i que tenen realitats diferents. Per tant, això és el que ha motivat que des de l'agrupació de MDs doncs, treballem amb la Generalitat. En aquest moment s'ha produït la creació d'una comissió Generalitat Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades, fa una resolució comunicada fa una setmana, en la que, a petició nostra i a petició meva especialment, perquè sóc la presidenta de l'agrupació, hem aconseguit que la governació de la Generalitat entengui que hi ha hagut un cert abandó d'unes administracions públiques des de fa 30 anys i que cal, vista les circumstàncies, doncs, seure i parlar i veure com es regulen i veure doncs, quines són les diferències entre un poble de muntanya de 200 habitants i quines són les diferències entre una administració local amb 8.000 habitants com la que té Llandorets.
Vostè no m'ha contestat. Jo li he preguntat quina posició té vostè sobre aquesta qüestió. M'ha explicat el cas de Tarragona i m'ha explicat el cas de Tortosa. No? Però vostè, què li agrada el cas de Tarragona? Perquè em sembla que, que negociar una segregació estaria d'acord amb això. Que seria una sortida si no a evitar els conflictes.
Sí.
No?
Si no resol a nivell legislatiu el reconeixement especial de Medes com la de Valldoreix amb 8.000 habitants, apostaria per la segona fórmula.
I quin tipus de reconeixement demana vostè?
Que la supervivència de l'entitat municipal descentralitzada no depengués d'un conveni a signar i, per tant, d'unes majors o pitjors relacions entre el municipi i l'MD, per exemple. Que el finançament vingués directament de l'Estat i de la Generalitat, com veia qualsevol municipi, en el qual no hi hauria aquesta dependència bàsica. No? Vostè sap que el bàsic per tots nosaltres, des de casa nostra fins on sigui, doncs són els diners. No? Doncs aquest seria un element important. L'altre, doncs, que es fes una bona revisió a aquest nivell de totes, de la llei electoral. És una llei electoral perversa, on el veí de Valldoreix, quan votava la urna de Valldoreix, votava a la senyora Montse Turu o al senyor Puig i va guanyar qui va guanyar, i quan votaven a Sant Cugat votaven el senyor Recoder o els senyors o la resta, diguem, de persones que es presentaven. Però no sabia ni el veí de Valldoreix ni cap altre veí de les MDs que quan va votar a l'Ajuntament resulta que està votant el consistori d'aquella persona que està votant, que serà el que portarà la presidència.
I precisament...
Aquesta és un altre element que caldria resoldre. I després la llei municipal i el règim local hauria de contemplar les relacions entre les dues administracions. O sigui, no pot ser, i vostè ho entendrà i ho entén tothom, sobretot quan tots entenem el dret d'autogovernar-se, se m'hagi negat per una carta la meva petició d'estar en una comissió informativa de l'Ajuntament de Sant Cugat que tracta temes urbanístics i que tracta temes de Valldoreix. No pot ser que es rebi una negativa. Quina és la fórmula per resoldre-ho? Escolti, que la llei digui estableixi quina és la relació entre l'Ajuntament i l'MD. Tampoc no ho estableix, aquesta és la gran dificultat. Per tant, estem treballant en les dues línies. Ho dic perquè sàpiguen que des de l'agrupació de MDs estem treballant en les dues línies. Un, regular perquè les MDs no depenguin de les simpaties o antipaties o les relacions que tenen amb el seu ajuntament i també, per tant, obligar els ajuntaments a reconèixer el dret doncs, a governar de les MDs i, per tant, si això queda regulat, tot això que haurem avançat i, per l'altre costat, doncs, si resulta que la llei es pot adaptar a les MDs petites, doncs veiem com resolem les tres MDs que hi ha a Catalunya per damunt dels 1.000 habitants i potser doncs, parlem de la seva segregació. Acotem la figura de l'entitat municipal descentralitzada per resoldre, per exemple, doncs, els problemes que tenen tants ajuntaments amb el nom d'ajuntament municipal amb 20 habitants, amb 50 o amb 80. Per què? Perquè compliria una necessitat. No caldria que fossin ajuntaments perquè no poden exercir les seves competències, però serien les administracions amb un reconeixement doncs, de la seva identitat, etc. Es pot fer molta feina en aquest sentit i això és el que jo doncs, he tingut en les meves converses doncs, amb la president de governació de la Generalitat.
Senyora Turu, parlant de, precisament de la...
Vol dir que hem d'acabar modificant la Constitució, eh? Alguna cosa d'aquesta? La llei de règim local, llei electoral, ja em sembla que...
No, la Constitució no, en absolut. No.
Però s'hauria d'aprovar a Madrid, això, eh?
No, ni no, això.
Aquí, a Catalunya ho podríem
sí,
fer,
sí,
això,
sí,
tenim
sí.
competències.
Sí. De la mateixa manera que a Catalunya en aquest moment s'està treballant perquè l'expedient ha passat fins i tot per la Comissió Jurídica Assessora i per la, i està la Generalitat, és capaç de fer com aquesta mena de llei de punt final per la canonja, que el que diu és que la canonja fins ara o Valloret fins ara no poden pretendre ser municipis perquè no compleixen uns dels requisits que diu la llei, que és la distància entre les dues trames urbanes. A la canonja no el compleix, com Valloret tampoc. Si la Generalitat té damunt la taula la possibilitat de treballar-ho en la canonja, no seria aquest el moment, potser, treballar-ho amb les tres, administracions locals grans que han quedat desfasades en relació a la pretensió inicial i resoldre-ho d'una vegada per totes? Doncs de la mateixa manera que es pot fer una, es poden fer les altres, no cal modificar-ho tant. Pensi que, i això un dia haurem de fer una bona xerrada sobre el tema de les entitats municipals descentralitzades, cada autonomia té la seva legislació i no són idèntiques.
Sí, DMDs només n'hi ha a Catalunya.
No, a tot Espanya.
Ja.
Pensi que a
Navarra... Però vull dir que és una llei estatal, DMDs.
Hi ha una llei estatal, però després hi ha les lleis autonòmiques, i per tant Catalunya pot decidir doncs, si s'agrega o no s'agrega un poble.
Sí, sí.
O fins i tot pot decidir doncs, si fa una llei específica o no, pot fer una, o no fa una llei específica per les DMDs. Per dir-li, per les MDs no s'ha fet una llei específica, però en canvi Andalusia té una llei específica perquè que ja en diuen ajuntaments pedanis. Veu que la paraula ajuntament està molt vinculada doncs, a l'entitat municipal, no? Per tant, jo el que crec, i jo crec que tothom ho ha d'entendre, és que hi ha una realitat, i aquesta realitat també l'ha vist el Departament de Governació de la Generalitat, i jo perquè jo els hi he dit també, i perquè potser moltes vegades potser no s'ha arribat a on es tenia que arribar. Hi ha uns governs locals oblidats per tothom, oblidats fins i tot a l'hora de lleis, oblidats perquè no se'ls conviden als escenaris corresponents, oblidats perquè no s'ha actualitzat les seves circumstàncies durant 30 anys. Jo crec que ara és el bon moment doncs, per arribar on calgui arribar. Jo crec que ara és l'oportunitat, ara tenim damunt la taula l'oportunitat de resoldre aquests temes de les entitats municipals descentralitzades. I ho tenim perquè ara, per primera vegada, sortim a l'Estatut, cosa que hem aconseguit, sortim a l'Estatut dintre del que són els governs locals, abans no, pocs estatuts reconeixen les MDs, també de la resta d'Espanya, ara nosaltres sí, i ara, a més, tenim una comissió creada de deliberació sobre la realitat de les MDs entre l'agrupació de MDs de Catalunya, que jo represento, i la Generalitat de Catalunya. Són novetats importantíssimes per les MDs.
I pel que fa al dia a dia, senyora Turu, i pel que comentava abans, aquestes relacions amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i lligant-ho amb el tema inicial que motivava aquesta entrevista d'aquesta crisi desfermada en el si del govern de Valldoreix, amb el senyor Lluís Regoder, com estan les coses? Perquè recordo unes declaracions seves fetes a Televisió de Sant Cugat, on parlava amb noms i cognoms d'una operació, deia, d'assetjament i enderrocament.
A veure, miri, el més important, diguem, el més greu que ha passat a la MD de Valldoreix ha passat el mes de gener, una vegada signat el pacte amb els nostres vocals de Convergència, que ha estat l'enviament d'expedients d'expropiació en temes de planejament que no són competències de la MD. Per tant, jo doncs, haig de pensar que l'alcalde és el màxim responsable. I a més, en aquest cas concret, això que és el més greu que ha passat, a més està aprovat no per ple, està aprovat per comissió de govern, per junta de govern, de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, haig de pensar que darrere hi ha el senyor Regoder. Quan el senyor Regoder diu, home, aquesta senyora que s'espavili a casa seva i no ens amoïni, no, per dir-ho d'alguna manera, no ho he dit mai aquestes paraules, doncs ja m'agradaria. Ja m'agradaria, però resulta que jo haig de parapetar-me doncs perquè em cauen coses tan importants per l'MD com aquesta, que pot representar que en un moment determinat doncs, l'MD no hagi es situï doncs, en un problema econòmic, diguem, insalvable, no? Perquè ja sap que aquests expedients doncs, que ens ha rebotat l'Ajuntament de Sant Cugat, que deuen tenir molts d'ells, estan començats per l'Ajuntament des dels anys 80, doncs poden, ens representen el valor global que, vam, que nosaltres tenim més o menys previst de 14 milions d'euros. Per exemple, escolti, 7 expedients. Doncs més impossible no pensar en el senyor Rocudé. Jo hi tinc una bona relació personal amb el senyor Rocudé, però més impossible no pensar-hi. Si resulta que l'Ajuntament de Sant Cugat, quan aprova, ha aprovat doncs temes urbanístics, que això és el que justifica que no hauríem de tenir aquests expedients d'expropiació perquè els aprova l'Ajuntament de Sant Cugat i no nosaltres, i triga 2 o 3 o 4 mesos a notificar-los, doncs jo haig de pensar en el senyor Rocudé perquè és el màxim responsable. O el que va arribar a costar doncs tancar el conveni econòmic, doncs que hi ha moltíssima informació i no cal explicar-la tota perquè és extensa i interessant, no? Doncs haig de pensar que l'Ajuntament de Sant Cugat no és aquella administració que hauria, entenc jo, que tenia una lleialtat institucional amb l'AMD, un ajuntament, el senyor Rocudé, no? El que em diu, escolti, deixi'm estar en una comissió, en una junta, en una comissió d'urbanisme perquè estan tractant temes i d'aquesta manera no hauré de venir jo al ple i queixar-me. No és possible. Quan he demanat estar a algun consell d'administració de Promusa, quan resulta que fem actuacions a Valloreig del que se'n deriva habitatge públic, i la resposta és no, vostès no poden estar al consell d'administració de Promusa, quan sí que hi està els representants de les associacions veïnals. És que no represento la presidència de l'EMD, representa 8.000 habitants. No hi pot estar. Que no, però tampoc no podem estar en el Consell de Seguretat Ciutadana quan estem preocupadíssims per la Seguretat Ciutadana. Una altra administració que està dins del municipi no pot estar dintre del Consell de Seguretat Ciutadana. I llavors això podria fer extensiu a moltíssimes coses. Per tant, jo crec que quan ho vaig dir, ho vaig dir perquè hi ha acumulació de circumstàncies que jo crec excessives per la nostra administració.
Doncs senyora Turo, esperem que no vessi l'aigua del got i que de moment en algun punt d'aquest camí de converses amb Convergència i Unió actuant per Vall d'Oreix doncs puguis veure's aquest got mig ple. Veurem en properes edicions o com a mínim d'aquí un mes com en què es dirimeix aquestes negociacions, aquesta proposta de delegació de competències que vostè ha formulat. I ens hauria agradat poder tractar altres temes, però se'ns ha anat amb una qüestió que ha estat actualitat en les darreres setmanes i que de ben segur els valldoreixencs i valldoreixencans doncs, voldran saber en quin punt arriba. Moltíssimes gràcies per la seva presència. També agrair a Xavier Fornells la seva participació. Senyora Turo, fins una altra a Connexió Valldoreix.
Dir-li que espero que el que venci és el sentit comú. I gràcies una altra vegada més doncs, per donar-me l'oportunitat de poder explicar aquestes coses tan especials de la nostra, del nostre govern local de Valldoreix. Gràcies.
Connexió Valldoreix. Coneix la gestió de l'EMD. Envia les teves preguntes a informatius@cugat.cat.